Ioga en un indret idíl·lic. Fet. Una cova mil·lenària amb estalactites. Fet. Caminada amb bany de bosc. Fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pot reservar a barcelonaesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I també en ple debat del Parlament, que està el senyor Illa i tots els altres barallant-se, com sempre, i llançant-se algunes cosetes. Doncs parlem d'un dels problemes que tenim a Catalunya, i és la sanitat. Problemes. A veure, quan parlem de problemes estem parlant, per exemple, de coses molt òbvies, com poden ser les cues per atenció d'un especialista, les cites, el problema, continuem amb la cita prèvia, no continuem amb la cita prèvia. Una de les solucions que hem posat a sobre la taula és obrir més facultats de medicina. Aquesta és una qüestió clara. Bé, el cas, i és que curiosament Espanya té una ràtio de col·legiats en medicina que és superior a altres països com França o Alemanya. El problema, diuen, des d'alguns àmbits de la professió mèdica, és que cal redistribuir els professionals. Si tenim en compte aquest panorama, cal obrir més facultats de medicina? Sí o no? És la solució? O una d'elles, que a més ha trobat el govern català, que ja us avancem que el Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya diuen que no, que és una qüestió més de inversions, més de condicions per evitar la fuga de talent, que no pas d'obrir més facultats. De totes maneres, Yolanda Canales, benvinguda, bon dia.
Què tal?
Aquests professionals estarien preparats d'aquí 10 anys.
Sí, o sigui, es tracta, com bé deies, més els arguments, no, del Consell d'Estudiants, més qualitat que quantitat. Consideren així de forma genèrica que el que farà és baixar la qualitat de la formació perquè hi haurà més estudiants per docent, també la quantitat de docents és limitada i tampoc efectivament no soluciona res a curt termini perquè aquests estudiants no seran metges d'avui per demà, trigaran entre 10 i 15 anys. Però a Catalunya es crearan 3 nous centres universitaris d'estudis mèdics, un de caràcter públic i vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya, que s'hi situaria a Terrassa, i 2 més a Barcelona, aquests privats. Un lligat a la Universitat Abat Oliva i l'altre a la Blanquerna, la Ramon Llull. I no estarem creant més oferta que no pas demanda, també, és el que es pregunten, perquè el problema és ara. Falten metges ara.
Ara.
Un informe del Ministeri de Sanitat augurava que aquest 2024 faltarien uns 8.000 metges. I només a la província de Barcelona, recordem, se'n jubilaran 1.000 cada any fins al 2026. Per tant, les mesures s'haurien d'haver pres molt abans. I ho sabien, els responsables.
No, és una cosa que se sap. Vull dir que no és una cosa que és... Oh, sorpresa!
Exacte.
No sapigueu.
Perquè els informes de demografia mèdica... És el que explicaven, eh? Els mateixos informes que ara apunten a que a partir de 2031, que és quan es començarien a incorporar aquests nous metges, doncs ja s'hauria produït el gruix de jubilacions i, per tant, no hi hauria la mateixa falta de professionals. Per tant, on haurien d'haver anat aquestes mesures? Doncs, el que comentaves al principi, en millorar les condicions assistencials, laborals i retributives per a aquests professionals que sovint opten per marxar a altres països europeus on sí els donen aquestes millors condicions.
Mira, i altres comunitats.
I altres comunitats autònomes, també és cert.
Sí, sí.
Només et donaré un exemple, eh? L'especialitat de medicina comunitària i de família, que és la majoritària. Fa un any, als MIR, es van quedar unes 200 places d'aquesta especialitat sense ser elegides. Això què vol dir? Doncs que hi ha graduats que no volen ser metges d'atenció primària. I això que em fan molta falta. Per
sí.
Què? Doncs per la sobrecàrrega de feina, per la possibilitat d'anar a una consulta rural, on no estan gaire ben pagats, i també és una especialitat doncs, molt poc valorada.
Doncs mira, en parlem de tot això directament amb el Marc Ortega, que és president del Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya, la SEMCAT. Marc, bon dia, benvingut.
Bon dia, merci.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Marc. Per què esteu en contra, o què reflexa aquest manifest per estar en contra de l'apertura de més facultats de medicina?
Bueno, al final és el fet que nosaltres com a estudiants el que reclamem és que quan s'obren facultats o s'augmenten places de facultats actuals, el que reclamem és que és una planificació adequada que es basi sobretot en les dades del moment i en el que estan dient els experts en base a les necessitats del sistema. Llavors, al final, nosaltres el que estem veient és que s'està defensant molt el problema de que ara mateix es necessiten nous metges i la solució que s'està fent des de part de les institucions o dels òrgans que prenen aquestes decisions és obrir noves facultats. I el que es comenta al final, s'han fet diferents estudis, s'ha fet un estudi de la Direcció General d'Universitats, s'ha fet estudi de places i al final el que es veu és que obrir ara mateix places o obrir noves facultats el que està fent és que tindràs nous professionals d'aquí 10-11 anys, que és quan acaben de fer, quan se graduen, quan acaben, fan el MIR i fan la residència. O sigui, són 10-11 promocions més o menys. Llavors, estàs intentant tapar ara mateix un problema actual amb una solució que és d'aquí 10-11 anys vista, quan ja les necessitats demogràfiques s'han vist que no seran les mateixes d'aquí 10-11 anys. Llavors, nosaltres el que reclamem sort és que no és la solució que és més adient per a la situació actual.
La solució possiblement seria aquesta de millorar condicions, possiblement els professionals que actualment estan en actiu, no?
Exacte. O sigui, nosaltres el que defensem és que una solució pot ser l'obertura de noves places MIR, però que això també té un estudi adient, o al final és sobretot això, millorar les condicions actuals, perquè si estem formant professionals i al final el que fem és que no generem unes condicions atractives del nostre sistema laboral, inclús també ja del propi sistema universitari, al final el que estem fent és fer una inversió pública de diners que no està repercutint en el nostre sistema públic de salut.
O sigui, que seria retenir talent. Bàsicament és això,
exacte,
no?
Exacte, és el resum, és que és retenir talent.
S'està perdent inversions de diners públics en formació?
Bueno, nosaltres el que hem posat al manifest és que al final hi ha el cost de forma un estudiant de medicina puja els 60.000 euros per estudiant més o menys. Llavors, invertir uns diners, invertir uns diners públics en formar un estudiant que al final no sap si es quedarà o no al nostre sistema, clar, és una mica peculiar, o sigui, és una mica complicat i més si les dades del moment diuen que la solució no passa per aquesta.
Clar, Marc, imagina per un moment que tot aquest pressupost que hem destinat a posar en marxa noves facultats es destini a les que ja estan.
Sí, al final això, el primer de tot, millora bastant la qualitat de la nostra formació, perquè al final, doncs, si tu aquests diners els inverteixes en contractar a més docents o al final també fer la feina del docent més atractiva, perquè llavors tindrem altres més docents de més qualitat, etcètera. Hi ha molts àmbits d'actuació en els quals invertir diners en les facultats actuals pot ser millorar la nostra formació. Al final, si tu millores la formació de l'estudiant, també millores la qualitat de vida al final de l'estudiant, no? Perquè, doncs, si aquest tipus d'inversió pública en la nostra realitat estudiantil, també milloraràs la salut mental de l'estudiant, milloraràs el seu dia a dia, al final faràs que el professional que estàs formant tindrà, a part de tindre una millor formació, al final també tindrà una millor salut mental. Sí. I al final, doncs, això, cuidar als estudiants d'ara, millorar totes les seves característiques, en plan, tota la seva formació, tota la seva realitat, al final estàs construint, o sigui, és la base de construir un nou professional en el món mèdic, que és aquesta. Llavors, al final, estàs influint molt en els professionals de la resta d'anys que tindrem al nostre sistema sanitari.
Doncs, Marc Ortega, president del Consell d'Estudiants de Medicina de Catalunya, la SEMCAT, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions.
A tu, merci.
I aquesta és la situació, que això és una qüestió, sempre que hem parlat amb sindicats de metges o amb metges, és una qüestió de retenció de talent. Entre altres conspiràries que a vegades se't venen pel cap. Iolanda, desitjo que no tinguis cap cita o que no necessitis cap cita amb un especialista.
Malauradament, bueno, no jo, però la meva filla sí. Ara, un cop entres a la roda ja és més fàcil, també és veritat, que no pas la primera.
Iolanda, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
De seguida parlarem d'intel·ligència artificial a empresa, sobretot un programa força interessant que crec que si ets empresari o tens dades espesses que treure, serà interessant. És a dir, imagina't un munt de dades i has de treure aquí la part essencial. Doncs hi ha una intel·ligència artificial d'una empresa que s'acaba de crear ara mateix, que t'ho fa. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Amagues el teu somriure per vergonya? Sents molèsties a la boca? A Instituts Odontològics comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per ajudar-te. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de una inteligencia artificial que facilita extracción de datos de fuentes complejas. Cuando hablamos de fuentes complejas, hablamos de eso que lo miras y dices, uff, la de horas que me voy a tirar aquí para sacar los datos que me interesan, desde un punto de vista de empresa o a veces particulares también nos pasa, ¿no? Pues esta inteligencia artificial te echa una mano. Lo hace y no te hace falta tampoco una experiencia previa para hacerlo. Pues hablamos con Juan Huguet, que es CEO y cofundador de la compañía Anyformat. Juan, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, acabáis de nacer, como aquel que dice. ¿De dónde parte la idea de montar la empresa?
Mira, tanto yo como mis dos cofundadores, Diego Pérez y Alejandro Fernández, hemos estado mucho tiempo en el entorno pues, startup y sobre todo trabajando en los últimos 10 años con Machine Learning e Inteligencia Artificial. En todas las empresas en las que hemos pasado y hemos estado, siempre nos hemos encontrado el mismo problema. ¿Cómo extraemos datos de forma estructurada para que la empresa pueda tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, la idea surge de que hasta la fecha, con las herramientas que teníamos, cada proyecto que teníamos que hacer era muy específico, ¿no? Entonces requería mucho trabajo, conocimiento técnico especializado, requería personal técnicamente cualificado, que es muy caro para la empresa, y era poco replicable de uno al otro. ¿Qué pasa? En 2022, ¿no? Noviembre de 2022, con la aparición de ChatGPT y estas tecnologías de IA generalistas, ¿no? Que captan la atención de todo el público, nosotros nos damos cuenta de que aquí hay un potencial enorme para poder simplificar todos estos proyectos y unificarlos y centralizarlos de forma que toda esa complejidad técnica se haga completamente transparente para el usuario final. Entonces, nos juntamos tanto Diego como Alejandro como yo, ya empezamos a hablar, empezamos a pensar, y decimos, esto que antes era tan complejo y tan específico para cada proyecto, se acaba de convertir en un problema de ingeniería, en un problema de cómo doy acceso a todas estas personas para que puedan utilizarlo. Entonces, ahí lo que hacemos es centralizar toda esa complejidad tecnológica e ingenieril que nosotros, digamos, absorbemos y exponemos solo la capacidad de hacer esa extracción para que las empresas puedan hacerlo de forma sencilla. Con una interfaz gráfica, se explicita, por ejemplo, el campo que a ti te interesa para sacar de forma conversacional. Pues el caso más sencillo, ¿no?, que nos podemos tirar a la cara es el de una factura. Las facturas hay muchas empresas que lo hacen, pero uno quiere sacar pues la cantidad. En este momento podrías tirar una factura dentro de Anyformat, escribirías sácame el CIF, sácame el montante de la factura y te lo daría automáticamente. Pero no nos quedamos ahí, eso está muy resuelto. Nosotros vamos a fuentes mucho más complejas, desde llamadas de teléfono de un call center hasta sobre todo documentos tipo el BOE, el BORME, documentos legales, documentos de empresas que pueden tener cientos y cientos de páginas, donde conseguimos simplificar el proceso de localizar dónde está la información precisa que quiero buscar para dársela al usuario.
Pues Juan Huguet, CEO y cofundador de la compañía Anyformat, con este base en inteligencia artificial que ayuda en ese maraña de datos para sacar las cosas claras. Oye, muchísimas gracias por todas estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
La gestió del turisme és una de les causes que més preocupen els ciutadans de Barcelona. Ja ho sabeu, això està repetit fins a la sacietat. Hi ha una certa preocupació, no pel turisme, perquè no es tracta de ser antiturístic, encara que està la turismofòbia i això, però no, bé, no seria una qüestió clara, seria de gestió més aviat, no? De gestionar correctament el turisme. Bé, hi ha coses que no fan favors. Hi ha coses que no fan favors. No sé si ho sabeu, però des de fa uns anys hi ha uns helicòpters turístics que sobrevolen Barcelona per ensenyar-la des de l'aire. Hi ha uns helicòpters turístics. Ara, aquests helicòpters turístics, aquestes companyies, doncs, darrerament han rebut les queixes dels barris de Sants i Hostafrancs pel soroll. És la gotita que possiblement no ajuda a que les coses sean mejor. Però què està passant? El que perquè falta ja és un helicòpter turístic. Que si dius, bé, és una emergència, són els Mossos, és els bombers, doncs no hi ha problema per això, és una emergència, no? Però si no... Parlem de tot això perquè aquesta denúncia ja ha arribat al síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona i tenim al telèfon el senyor David Bondia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. David, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Bé, helicòpters turístics sobrevolant Sants i la Bordeta. Clar, silenciosos no són.
No, i és un cas ben curiós, perquè a Barcelona moltes vegades veiem helicòpters. Algunes vegades són de sanitaris, algunes vegades són dels Mossos, però la majoria són aquests vols turístics que es fan un operador turístic per ensenyar la ciutat o els voltants de la ciutat, ja sigui Montjuïc, el Camp del Barça, i a vegades fins i tot a Montserrat, però sí que estan sobrevolant diversos barris de Barcelona i en concret afecten a dos barris com és Sants i la Bordeta. Nosaltres vam fer un desplaçament per conèixer neguits, preocupacions i el vam veure aquest helicòpter, i sobretot quan més molesta és durant els caps de setmana que la gent està a casa, vol descansar, que és un soroll que és força preocupant.
Però que en un principi això em sorprèn una cosa. Jo no estic en contra ni molt menys de negocis ni d'emprenedories, ni molt menys, però sí, em sorprèn que no s'hagi fet com un estudi acústic, no?, de l'impacte acústic d'aquest helicòpter sobre la ciutat.
Clar, nosaltres és el que demanem. Nosaltres el que vam treure una nota de premsa insistint en això, que hem demanat a l'Ajuntament que fes aquestes sonometries, aquests impactes, i no ens ha passat encara la informació, tenint en compte que aquests helicòpters estan fent ruta des de l'any 2004. I també sabent les competències. La competència de l'Ajuntament és molt limitada. La competència majoritària és de Direcció de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya o de la Direcció General d'Aviació Civil del Ministeri de Foment. El que la competència que té només l'Ajuntament de Barcelona és en quant al soroll. Però el que hem de veure és que quan nosaltres inicialment vam fer la nostra resolució, el que vam veure és que aquesta empresa que fa aquests vols ja ha estat sancionada. Ja ha estat sancionada per tres motius. El primer és per volar sota l'alçada mínima reglamentària. En segon lloc, per utilitzar helicòpters monomotors, que es veu que no es poden utilitzar. I, finalment, per no complir les rutes establertes. Per tant, ja ha tingut sancions d'altres administracions i els veïns els que es queixen és, en concret a l'Ajuntament de Barcelona, és pel soroll que està provocant aquest helicòpter. Nosaltres vam dir que s'havien de fer aquests mesuraments, i l'Ajuntament diu que els ha fet, però no ens facilita la informació. Per tant, nosaltres creiem que aquí, amb una bona col·laboració entre l'Ajuntament i nosaltres, és facilitar aquestes mesures que ha fet per saber si està complint o no està incomplint. I, bàsicament, per poder buscar alternatives. I, com tu deies, no estem en contra d'aquest operador turístic ni que es puguin fer aquestes rutes turístiques, però igual es podria buscar algun mecanisme o es podria buscar alguna solució que fos menys gravosa pels veïns, per canviar la ruta, canviar l'itinerari, canviar la freqüència, però tot això en base a saber les mesures i el tema de la contaminació acústica. I aquesta informació no la tenim en aquests moments, però sí que estem preocupats perquè a vegades l'Ajuntament de Barcelona és molt diligent en temes de sorolls i de contaminació acústica, però en aquest cas concret és una cosa que portem arrastrant des de molt de temps.
Supercuriós, és una qüestió que em crida força l'atenció, perquè, clar, i a més, tots els que hem sentit un helicòpter per sobre els nostres caps sabem el soroll que fa, no? Si tens el vent a favor és una cosa escandalosa. I una cosa és que sigui un helicòpter d'emergència, jo què sé, que els Mossos estan fent una qüestió, els bombers, jo què sé. Això és una cosa comprensible, totalment, i una altra cosa és que sigui turística. Això, aquí entrem un altre camp. Aquesta seria possiblement el què. Llavors, al final, què creus? Que l'Ajuntament donarà aquestes dades o no? Perquè estan obligats a donar-les?
Sí, està obligat a donar-les les dades a nosaltres. Això és evidentment que les donarà, però el que creiem és que no pot ser que tant el districte de Sants Montjuïc trigui tant a donar aquestes dades. I sobretot per saber si ho està fent bé o no ho està fent bé, perquè si les dades, el mesurament és que ho està fent de forma correcta, aquest operador turístic, ja no tenim res a dir. Però, clar, ens hem de pronunciar en base a unes dades que ens facilitin.
D'acord.
I sobretot per buscar alternatives. El que hem de buscar són mesures que siguin menys gravoses cap al veïnat, i sobretot perquè dia a dia ens estem despertant amb notícies que afecten a com el turisme està afectant a la ciutat de Barcelona. I el nostre posicionament no és turisme sí, turisme no. Creiem que aquest és un error, sinó turisme sí, evidentment que Barcelona viu del turisme, però el que s'ha de fer és buscar una governança d'aquest turisme, i per tant, per buscar aquesta governança del turisme, i sobretot en temes d'helicòpters, és veure com pot ser menys gravós per als veïns i veïnes de Sants i la Bordeta.
Doncs, senyor David, bon dia, síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Bon dia, i aquesta és la situació. Imagineu que, a més de tot això, tenim el soroll dels helicòpters per sobre del cap. Ja és l'autèntica bogeria de tot plegat, no? L'autèntica bogeria de tot plegat. Helicòpters ja per sobre. Una cosa, no és que estigui en contra, estic en contra de que molestin. Si estan allà i no fan nosa, per mi perfecte, no, suposo que no, ningú posaria cap entrebanc, més enllà dels entrebancs legals que poden tenir aquest tipus de negocis, no? Bé, està bé, de seguida en parlarem d'un simpòsium que fa que fan en Universitat Internacional de Catalunya, de Barcelona, un simpòsium que barreja dues coses curioses: el factor empresa i el factor motius, el factor propòsits. Força interessant, i de seguida en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Cuides tu salud. Cuides tu trabajo. Cuides tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del simpòsiu que es portarà a terme a UIC, a la Universitat Internacional de Catalunya, amb el títol Aprenentatges per un futur amb propòsit. Tinc aquí amb mi el senyor Miquel Bastons, que és codirector de la Càtedra Direcció per Permissions i Propòsit Corporatiu de UIC Barcelona. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
He fet aquí una mena de resum, no sé fins a quin punt estaria encertat o no.
Sí, jo em penso, em sembla que sí. Efectivament, parlem de... No, això va del tema central una mica del simposi, és al voltant del propòsit de les persones en el treball i propòsit també de l'empresa, i no dels objectius. També parlem una mica dels objectius i de la relació entre el que seria la missió i el propòsit a les empreses, abans que com a una orientació estratègica a les empreses que va justament més enllà dels objectius.
Quins temes...
El propòsit s'orienta més aviat a una contribució al desenvolupament personal i de la societat, mentre que els objectius es pensa més aviat en l'empresa.
D'acord. Si entrem en aquest simpòsiu, Aprendizajes per un futur com propósito que es farà, quins temes específics es tractaran?
Sí, allà el tema central, com molt bé has dit, és el del propòsit, però de fet el tractarem tant en la seva dimensió corporativa, en certa manera, el propòsit a l'empresa, com el propòsit de les persones, el propòsit personal en les empreses, no? Per tant, tant en la seva dimensió corporativa com personal. Després també tractarem un aspecte important, que és aquells quins són els factors que afavoreixen el seu desenvolupament, que són impulsors, facilitadors, en certa manera, de la realització d'un propòsit, i quins, en canvi, són els factors que frenen o dificulten, quines són també les principals dificultats amb el desenvolupament d'un propòsit. Mm-hmm. Parlarem també del treball ja personal, del propòsit personal, com a contribució i servei al benestar dels demés.
Com es relacionen aquests desafiaments actuals en el món empresarial i social? Això a vegades és difícil, en funció de com.
Sí, en relació al propòsit, jo diria que hi ha dos desafiaments importants. Em centro ara amb el que seria la implementació del propòsit. Un seria potser... una qüestió de consistència o coherència en les empreses entre el que diuen, el que es proposen, entre la missió que anuncien i després els comportaments i les preses de decisions concretes que es fan en algunes empreses, no? La coherència, en certa manera, entre la missió que anuncien, entre el propòsit i els interessos i les motivacions reals de les persones a l'empresa, coherència entre el que es diu i el que d'alguna manera se sent, i per altra banda també, bé, és una qüestió de... Jo, a l'empresa ara penso que el propòsit contribueix a resoldre una mica el problema de l'autenticitat.
D'acord.
No? A vegades en l'actuació de les empreses.
Doncs, senyor Miquel Bastons, codirector de la Càtedra de Direcció per Missions i Propòsit Corporatiu de UIC Barcelona. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
De res. Gràcies a vosaltres.
El pròxim 10 d'octubre, la Càtedra Direcció per Missions de UIC Barcelona celebra la desena edició del Simposi Empreses amb Rostre Humà. Sota el lema Aprenentatges per un futur amb propòsit, aquest simposi mira cap a un futur empresarial amb propòsit i promou la cooperació, l'ajuda i el servei, amb ponències de referents com Francesc Torralba, Pablo Cardona o Rafael Domingo, entre d'altres. El simposi serà una oportunitat única per compartir idees i fomentar el diàleg entre joves, adults Joves i empreses. No t'ho perdis. Inscripcions obertes a uic.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us faig una confessió que igual és comuna a moltes de les persones que ara mateix estem aquí escoltant aquest programa, i és que jo de tant en tant em prenc el luxe de prendre una copeta de vi. M'agrada el vi. Realment no tinc un paladar allò com per dir o diferenciar, no? Però, com ja alguna vegada alguna nòloga, que algun expert ens ha dit aquí al programa, el vi bo és aquell que t'agrada. Bé, de totes formes, és cert que jo coneixo gent, amics meus, que no beuen res. No parlo de vi, parlo de gens d'alcohol. L'alcohol és una droga. És una droga socialment acceptada. Socialment molt acceptada. Tant és així que en funció de quin estat de la societat hi ha una pressió social per beure alcohol. Insisteixo, ara em diré, pues a mi no me passa. Sí, és veritat, va també per barris. Sobretot si és jove, aquesta pressió social del teu entorn de toma't un xupito, per què no prens una copeta, un gin tònic, és bastant més elevada que altres moments. És a dir, ens pot passar a tots, però hi ha sectors de la població que reben una pressió més alta per aquesta qüestió de ser abstèmida, no voler prendre alcohol. De fet, els joves ja tenen, i abstemis, ja assumeixen que els miraran estrany o faran preguntes o tindran certes pressions, no? De fet, estem parlant de que és la droga socialment més consumida aquí a Espanya, en aquest cas. Seria un estigma, a més, oposat al tabac. És a dir, cada cop més està millor vist no fumar, però allò de no beure és una cosa que queda una mica penjat d'un fil, no? Com es percep aquest estigma? Quan tu ets, sobretot, jove i no vols beure, no vols prendre alcohol, perquè no vols, pel que sigui, no vols, com es toreja aquesta pressió? Et veus obligat a claudicar i al final tastar-ho? Doncs en parlem amb un jove que ha decidit això, no prendre alcohol. Es diu Pablo Treceño i el tenim al telèfon. Pablo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Pablo. Oye, ¿por qué decidiste no beber alcohol?
Porque el problema es, o sea, la cosa es que contra más me insistían, más presión me hacían, más presión social me hacían, y no me, y yo más decía que no. O sea, obligar a la gente, ajá, a hacer algo que no le gusta no va a llevar por buen camino.
O sea, a ti de entrada ya no te gustaba el alcohol.
No.
Y entonces ya te presionaban, pero tómate un chupito, tómate, yo qué sé, una copita, que no te va a hacer nada, ¿eso te lo decían?
Claro, o sea, yo cuando salía con mis amigos o íbamos a tomar algo, algún bar, lo que sea, ellos se cogían una cerveza, lo típico, que de esto. Entonces, yo lo que hacía era, pues eso, tomarme mi vaso de agua o mi zumo, lo que sea, porque yo no voy a seguir, si no me gusta, no me voy a obligar a ello.
¿Y, pero Coca-Cola sí, eso sí, o tampoco? Bebida gaseosa.
No, sí.
Eso sí, ¿no? Sí. O sea, solo el alcohol en este caso, ¿no?
Claro.
Claro, entonces entiendo que recibías esa, lo que estaba comentando al principio, ¿no? Esa presión social, ¿no? Por no beber. ¿Qué te decían? ¿Qué te comentaban?
Me decían, pruébalo, que está bueno, que, o sea, me incitaban a que probara yo, al menos probarlo, o sea, ya no beber, al menos probarlo, porque saben que una vez lo pruebas, muchos chavales no lo acaban de dejar, porque dicen, ay, pues ahora mismo bebería un poquito más, y ahora mismo otro, y así al final acaban metiendo en el hoyo.
¿Tú nunca has probado el alcohol?
No.
¿Nunca, jamás?
No.
¿Cómo sabes que no te gusta?
Por el efecto que causa.
Ah, o sea, no, lo que no te gusta es el efecto, ¿no?
Ya en sí el olor, ya me tira para atrás. Y el tema este de que sí o sí tengas que ir a un bar, y sí o sí, o sea, si eres joven, adulto, me da igual, y tienes que ir a un bar, y sí o sí tienes que tomarte una cerveza, ya es una obligación.
Claro, tú, ¿cuántos, perdona la indiscreción, cuántos años tienes, Pablo?
25.
Claro, en este caso, ¿tú cómo te sientes? O sea, supongo que te sientes bien, mejor de salud y todo, pero no, porque fumas, fumar tampoco fumas.
No, no fumo.
Oye, eres un tío realmente sano, ¿eh? O sea, esto es ser sano, no fumo, no bebo, fantástico, es aquel cuadro social perfecto, ¿no? ¿Tú crees que está sobrevalorado beber? Es decir, no sé si en algún momento a tus amigos les has hecho la pregunta contraria. Bueno, ¿y tú por qué bebes?
Pues esa pregunta es curiosa, pero no, o sea, por el beber, básicamente me dicen no porque le gusta, o sea, uh-huh, porque le gusta el sabor o tal, pero es que muchos de los jóvenes ya no es por el sabor, o sea, lo que sobrevaloran es que el beber creen que te hace guay, te hace ser guay, un tipo chulo, divertido, y claro, eso no, o sea, es una bebida, no es aquí la fuente de la juventud.
Naya, y tú, Pablo, ¿en un futuro piensas probarlo o no? ¿Estás ahí y que no, realmente no te interesa?
A ver, no creo, pero claro, se puede dar el caso de que yo digo ahora que no, y a lo mejor más adelante digo, voy por curiosidad.
Vale.
Por curiosidad, puedo probarlo, pero no.
De acuerdo.
Pero no creo.
Oye, pues Pablo Treceño, gracias por explicarnos tu experiencia, muy amable.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande, cuídate.
Igualmente.
Gracias. I a més, és curiós perquè té 25 anys. Però mireu, si posem dades a sobre la taula, comencem. Si ens fem preguntes, l'alcohol és perjudicial? Sí. Indubtablement, sí. I els que prenen alcohol ho han de saber, que és perjudicial. I en grans quantitats ni t'ho explico. Si això és quan ets adolescent, encara les coses poden ser molt pitjor. Mira, hi ha dades oficials del govern que reflexen que pràcticament el 74% dels joves entre 14 i 18 anys han begut alguna vegada a la seva vida i l'1,6% ho ha fet diàriament en el darrer mes. És absolut. D'aquesta enquesta reflexa també que durant els darrers 30 dies el 23,2% s'ha emborratxat i el 27,9% ha begut 5 o més copes, vasos o canyes d'alcohol, en un temps aproximat de 2 hores. Això té un nom, també. Té un nom, una definició anglesa, que és binge drinking o consum en atracó, vull dir, consumes a dojo, en aquest cas, no? De fet, si ho mirem per sexes, i això és una qüestió que també crida força l'atenció, les dones beuen i s'emborratxen més que els homes. Aquí és una d'aquestes xifres que no m'esperava, com el consum de fumadores, que està cada cop creixent més en el sector femení. Bé, de fet, una de les qüestions preocupants de tot això seria en els joves, sobretot, és el binge drinking, aquest consum a dojo que produeix, a més, intoxicacions, com podreu deduir, i, a més, pot provocar tolerància a l'alcohol. S'han fet moltes investigacions científiques sobre això, i és que deixen anar o preveuen que aquest patró de consum d'alcohol podria fins i tot arribar a presentar alteracions cerebrals irreversibles, sobretot en el cas dels adolescents. Aquesta seria el què. Així que alcohol, mireu, hem de ser conscients i prudents davant l'alcohol. I sobretot, per exemple, si ets adolescent, si ets petit, o si vas en cotxe. Això seria, hi ha coses que són irrefutables. Va, que de seguida arribarem a la una. I però abans d'arribar a la una, si em permeteu, us explico una cosa, i és que és important el confort i la seguretat de la teva llar. Ara que arribarà, ara que estem parlant d'huracans que venen, vents forts, baixada de temperatures, avui no serà, perquè a Girona igual encara estarem a 29 graus, Amb l'arribada del fred que arribarà, o amb la calor no t'has de preocupar, perquè les finestres modernes de Brico Ventana Ponés mantindran la teva llar càlida i acollidora. Així que dona-li a la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico-Ventana
Ventana Punés. Per una comoditat màxima, Bricoventana Punés. A punt d'arribar a la una. A punt d'arribar a la una i després parlarem del dia que és demà. Parlarem demà és el Dia Mundial de les Malalties Mentals. Un estigma que malauradament encara funciona i encara està. De seguida en parlarem i en parlarem amb un testimoni, una divulgadora que té un testimoni que colpeja des de primera línia, des d'experiència pròpia. De seguida en parlem. Agafo quatre papers i parlarem amb ella. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara.